Vespre a la tertúlia proscrita, bon vespre, Josep.
Bon vespre.
L'Albano està a punt d'arribar, no?, perquè he tingut un problema amb un accident que s'ha trobat, però crec que ara ja se li ha calit una mica
les
carreteres i arribarà.
Està aparcant i d'aquí un minut entrarà per la porta.
El tindrem aquí i tornarem a ser tots, perquè feia dies que no coincidíem els tres.
És veritat, sí, físicament aquí. I mira que avui li ha costat una mica per això.
Però arribarem. Parlarem de l'amnistia, parlarem del que ha passat a Alacant avui i també parlarem de com s'està descomposant de mica en mica l'esquerra espanyola i com el nacionalisme de les Illes i del País Valencià formen part d'aquesta descomposició de tot plegat.
Això en parlarem, diguéssim, perquè s'escau, no perquè sigui notícia, en el sentit que l'esquerra espanyola es descomposa. És, diguéssim, una cosa tan recurrent, una cosa tan del dia a dia, tan, que ha passat tantes vegades que ja, per això dic que no és gaire notícia ja. No és gaire sorprenent.
D'acord.
És bastant previsible,
però sí que és notícia, no?, el posicionament tant de Compromís com
i tant.
Més Mallorca en aquest sentit, i per la part que ens toca de Països Catalans, doncs per això toquem el tema.
Si parlem dels grups nacionalistes, en principi no hauríem d'estar parlant de l'esquerra espanyola. No hauríem de barrejar les dues coses com malauradament algú va decidir barrejar.
Correcte.
Fa uns anys.
En parlarem, però abans de res, recordar-vos que podeu dir la vostra a través del chat de YouTube i també a X a través del hashtag Tertúlia Proscrita Amnistia, perquè sí, avui també parlarem de l'amnistia, ja que el Tribunal Constitucional ha declarat constitucional la llei d'amnistia, encara que continua amenaçada pels jutges rebels, diguéssim. Què significa això, Costa? Mentre esperem que arribi l'Albano, no sé si ens pot ser una mica una petita situació.
Bé, jo supos que no hi ha cap sorpresa tampoc en això. Jo he de dir que segurament hi ha totes les opinions que podíem compartir amb els oients i amb els espectadors, ja ho hem fet, ja ens hem repetit fins i tot. Jo no celebraré, no, jo em nec a celebrar una decisió del Tribunal Constitucional Espanyol. El Tribunal Constitucional Espanyol és l'enemic, és l'avantguarda de la repressió i de l'abús de poder i de tota la guerra jurídica que ens ha fet l'Estat. Per tant, jo no m'alegraré de cap decisió, no celebraré ni donaré les gràcies per cap decisió que faci l'enemic. Sí que, evidentment, estic desitjant fa molt de temps que tota la gent que ha fet de l'amnistia un objectiu polític la pugui aconseguir d'una vegada, perquè deixem de parlar del tema i puguem tornar a parlar del país i a parlar dels problemes generals, no de problemes particulars. I, malauradament, crec que no és el final de res, tothom ho ha dit 50 vegades. Jo crec que ens tenen entretenguts amb això, tenen la classe política entretinguda amb això de l'amnistia fa massa temps, com que ens van fotent gols un darrere l'altre mentre la política està centrada en l'amnistia, supos que això s'allargarà tant com sàpiguen. I ara intentaran anar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, intentaran batallar-ho per aquí, per allà, etcètera, etcètera, fins a l'avorriment. I jo crec que a dia d'avui, i segurament sempre ha estat la idea, sempre ha estat el pla de la judicatura espanyola, almenys, i dels que manen a Espanya de veritat, sempre ha estat el seu pla que l'aplicació de l'amnistia duri més temps, o la discussió sobre l'aplicació de l'amnistia duri més temps que la legislatura d'en Pedro Sánchez. I jo crec que van pel bon camí d'aconseguir-ho, diguéssim. Que ara mateix, si jo hagués de signar, crec que té menys futur la legislatura d'en Pedro Sánchez que la discussió judicial sobre l'amnistia.
Sí, que estarem més anys parlant de l'amnistia que Pedro Sánchez és president.
Sí. Jo ara apostaria per això, sí.
Per tant, entenc el que estàs dient és que que Puigdemont no tornarà immediatament, que els dirigents continuaran inhabilitats, és a dir, que res canviarà.
A veure, com deia abans, això s'està, l'objectiu que estan aconseguint és que la discussió aquesta s'allargui eternament. Tots sabem que Puigdemont tornarà. Ara, la conversa sobre quan tornarà Puigdemont és la conversa més avorrida i més gastada de la política catalana. I, de fet, hi ha gent que n'ha abusat dels titulars sobre quan tornarà Puigdemont. Jo ja em nec a parlar-ne més. És a dir, ja, jo em poso amb aquella actitud d'anar al Bano aquell dia de prou, no vull parlar més del tema, em nego a parlar més del tema. Ara, seriosament, estan decidits aquí, la decisió fa molt de temps sempre ha estat que quan torni Puigdemont ja no sigui important que ha tornat Puigdemont. Aquest sempre està l'objectiu.
Però costa, però avui l'Illa ha sortit aquest matí i ha fet una crida a les autoritats judicials perquè apliquin l'amnistia amb diligència. Bon vespre, Bano, benvingut. La Bano ha descobert que tenim càmeres noves i s'ha quedat al·lucinat.
Bon vespre, Bano.
Però estava
bon
dient...
Ja t'he imitat fa un moment, no sé
sí?
si m'has sentit.
No,
que perquè... He dit prou, em nego a parlar més d'això. Em nego a parlar més de l'amnistia.
No, però ara li deia al Costa que tot continuarà igual, malgrat la sentència, i dic, no, però que avui ella ha sortit aquest matí, ha fet una crida a les autoritats judicials
dient
que apliqui l'amnistia amb diligència.
No, això potser vol dir...
Ha dit que està dolgut perquè encara no hi ha persones pendents de l'amnistia, malgrat que en cap moment ha parlat d'exiliat, t'he de dir.
A veure, jo he dit que em nec en rodó a felicitar-me per una sentència de l'enemic i em nec a felicitar-me per unes declaracions d'en Salvador Illa. Sí, prou. Ara, potser sí que passarà alguna cosa nova. Ara sí que estava pensant que potser sí que passarà alguna cosa nova. Potser aquest senyor ara li ve de regust reunir-se amb un Puigdemont.
Sánchez.
No? I ara en Salvador Illa. Ah. Potser ara la notícia de les pròximes setmanes, mesos, no sé què, per tenir-nos entretinguts mentre el món s'enfonsa, serà que es reuneixen en Salvador Illa i en Puigdemont, potser? No sé.
Potser sí. Ara no sé si amb això entretindran algú, perquè jo avui mirava...
Home, les tertúlies del règim, una mica ocupades amb el tema, sí que...
Bueno, no, està bé, però vull dir, jo, de veritat, crec que la desconnexió de la gent amb això... exceptuant, i això també s'ha de dir i s'ha de recordar, gent que de veritat ha patit moltíssim i que continua patint tot aquest procés, vull dir, els represaliats que veuen com... Però a banda d'això, des d'un punt de vista polític, jo crec que ja, de fet, fixa't que ha estat més celebrada la sentència... És que, clar, és que mira, estem caient a la trampa, ara anem a parlar... Què estem, celebrant una sentència del Tribunal Constitucional espanyol?
Vull dir... això ja ho he dit jo. Això...
Ah, ja ho he dit.
Però està bé que estiguem d'acord.
No ho teníem parlat, però... Clar, és avui llegia un... Crec que era un tuit de Junqueras, no? Que deia, no sé què, persistirem i guanyarem. De veritat, en aquest país hi ha algú que políticament tingui com a objectiu guanyar aquesta batalla... de l'amnistia, vull dir, bueno, pues, separem molt bé, pues, escolta'm, jo entenc que hi ha tota una sèrie de gent, i en aquest cas líders polítics, que tenen un interès concret, legítim, per la seva situació personal, però des d'un punt de vista polític, el que sí trobo interessant, si intento fer una lectura una mica optimista, és que està molt bé, diguéssim, que això evidenciï, perquè tu dius les tertúlies del País Veí, bueno, ostres, sentir un partit sistèmic espanyol dient que el Tribunal Constitucional és poc menys que una corda...
De porcs.
Vull dir que ells mateixos aprofundeixen en com se va esmiculant les seves estructures. És l'única cosa que puc imaginar que pot tenir alguna mica de...
Fixa't que...
Que pot ser una mica de bona notícia, però poc més.
Avui Sánchez deia que això, aquesta sentència, el que demostrava és que s'estava tancant una crisi política.
Bueno, i... probablement té raó. A mi m'agradaria pensar, i és l'única esperança que tinc, que això obri una crisi política en les files de l'enemic. És a dir, veus a Felipe González dient el nom del porc, veus com el PSOE se mou inquiet, vull dir, si tot això serveix perquè ells es tiren els plats pel cap, crec que és l'única cosa positiva. Però en el sentit de que això tanca... No, és que ja està tancada, això, diguéssim, aquesta nova... aquesta nova escena d'aquest procés de la llei d'amnistia, pues...
També ha dit que digui això quan, per exemple, crec que dilluns tu vas anar a Montserrat, no, Alano?
Sí.
Clar, quina crisi política s'ha tancat quan uns reis espanyols han d'entrar a Montserrat per la porta de darrere? És a dir, d'acord, potser no hi havia la gent que hi havia hagut fa 5 anys, però ells no poden continuar venint...
I no hi havia ni els representants polítics. No només la gent, no només el número de gent, que jo també vull posar, ara que treus el tema, i em sembla molt més interessant el que va passar a les portes de Montserrat que el que passa al Tribunal Constitucional, i és veritat, aquesta capacitat de dir, ei, aquí no hi ha una normalitat. Vull reivindicar també que molta gent diu, bueno, sí, però no eren molts i tal. Escolta'm, per cada acció calen els que calen, i per aquella acció, doncs amb els que hi haguessin, que jo no els vaig comptar, ja n'hi havia prou per aconseguir un objectiu que era... òbviament, tots volem manifestació de 2 milions de persones, però crec que això també ens ha deixat de preocupar. És a dir, i aquí sempre ho hem defensat, no? El poder dels activistes. Normalment els activistes són grups reduïts, no? És la gran part del país, els activistes són grups reduïts que, tot i ser pocs, tenen capacitat de visibilitzar algo que existeix en la societat, etc. Per tant, a mi que no siguem 2 milions a la porta de Montserrat no em preocupa, m'alegra que es pugui fer això que tu dius, de visibilitzar aquesta no normalitat. Ara, jo vaig veure, i no vull dir noms, ni no vull dir... Jo vaig veure per Twitter gent molt important de partits autoproclamats independentistes, fent tuits.
Però després, a posteriori.
A posteriori.
Perquè per convocar la gent no en van fer cap.
Per convocar la gent...
Per publicitar la convocatòria no en van fer cap.
Per publicitar la convocatòria no. Per anar, tampoc. Jo...
comentant-ho per Twitter. De qui estem parlant?
Bueno, jo he vist que Junqueras feia tuits dient que ve i no sé qui, no sé quantos, allà no hi era.
Allà hi havia, sí que hi havia representants de Junts, del Masses...
Vaig veure un parell de Junts.
Tampoc primera fila.
Home, del Masses sí que va encarar amb uns...
No vull dir primera fila.
Vull dir, era bastant...
Primeres espases del partit, no.
Primeres espases del partit.
Ah, vale, crec que sí estava a primera fila.
Primera fila, bueno, pues,
clar, m'imagino... És a dir, no volia dir els noms, no per res, perquè també he vist que la CUP feia tuits, jo no vaig veure ningú que jo reconegués com una figura destacada de la CUP. Bueno, podem aquí, no, perquè tu vas anar, perquè no vas anar. Escolta'm, els activistes anem, vagin els autoproclamats líders o no hi vagin. Els activistes fan... Jo recordo que la nit abans vaig sentir una mandra infinita de dir, ostres, demà, a més, havia d'anar aviat, jo visc lluny de Montserrat, i dic, ostres, ara... I vaig pensar, escolta'm, jo, si demà, al migdia... surt la notícia a TV3 de que aquesta gent ha entrat, ningú ha protestat i no sé què, jo em sentiré malament. Llavors jo hi vaig. I efectivament va passar el que jo volia. Mira, han vingut els reis i han hagut protestes. Ja està. Vull dir, aquesta evidencia aquesta manca de normalitat. Però analitzem-ho i insisteixo. Deia que no volia donar els nombres per no fer la batalla petita. Però, hòstia... Què passa? Que ara no ens manifestem... No dic la gent, eh? Dic els que en teoria representen l'independentisme ja no es manifesten contra el rei d'Espanya. Què ha passat aquí? Mm-hmm. Hòstia, què ha passat? En fi... No sé per què. Tu saps alguna cosa de per què no van anar?
Jo crec que... se els podria preguntar això, perquè ningú va fer crides a la mobilització abans, i després allà tothom estava comentant això, no? Tot de gent que no hi havia anat es va dedicar a comentar
que, el que no havia estem parlant d'altres, perquè jo, igual que aquell dia vaig anar, podrien haver no anat.
Bueno, a veure, hi ha molta gent...
No entrarem que... en... Però sí que és veritat que els representants visible dels partits sí que crida l'atenció.
Bueno, i era un dia laborable i els funcionaris que feien feina de 8 a 3, evidentment, no hi podem anar. Vull dir, tu pots estar de pont o pots estar treballant, però era un dia laborable en horari de matí.
I laborable també pels representants de la ciutadania. Per tant, els que la volien representar des d'un punt de vista antimonàrquic, vull dir, un diputat podia dir, escolta'm, jo crec que això forma part del meu horari laboral.
Jo crec que, en tot cas, la bona notícia és que no calen 2 milions de persones...
Totalment.
...per anar fent un marcatge a qualsevol cosa que simbolitzi la nostra derrota o la nostra submissió o la normalització d'aquesta
situació política. Això és molt bona notícia. Sí, no sé quanta gent hi havia, però... Que amb 500 persones tu puguis...
És que no cal ni cap partit, ni cap gran organització, ni res. És a dir, la gent que hi havia allí es reuneix quan cal o on cal i les vegades que cal. I jo crec que això també és una lliçó important. I jo, ara que dèiem de tuits i tot això, jo volia sí, rescatar una piulada molt important d'una persona que va ser molt important, que avui no és ningú, però... és molt important, que diu la validació de la llei d'amnistia és un gran pas endavant en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, acabar amb la repressió per afrontar una negociació de tu a tu sobre el futur de Catalunya, aquest és el camí. És una gran celebració d'en Pere Aragonès.
Que
pens, diguéssim, que té... bueno, jo crec que és un gran resum de la seva obra de govern.
Hem parlant de...
Tu creus que... Ai, perdó.
Digues.
No, una afirmació com aquesta, que són totes legítimes, licitats, sí. Tu creus que s'ho creu de veritat? Que ara que hi ha l'amnistia s'obrirà un període... En quin món viuen?
O sigui, jo crec que no s'han... És a dir, el que deia abans, és que mentre ens entretenim parlant d'això... I tu deies, hi ha la guerra... no? Aquesta guerra entre els espanyols. Però és que... Mentre nosaltres estem ara entretinguts amb això, on està la bolita, que diria en Pedro Sánchez, que la guerra aquesta... És a dir, qui s'alegra de la guerra que van guanyant per golejada els neofeixistes? És a dir, és que ja estem a les portes de l'accés al govern d'aquells tan dolents que havíem d'evitar que poguessin governar. És a dir, els últims anys tot s'ha justificat amb l'argument de que ve la dreta, que ve el PP i hem de donar suport al PSOE perquè no vengui el PP. D'acord, felicitats. Heu aconseguit que les pròximes eleccions sigui brutalment inevitable que tregui majoria absoluta a l'extrema dreta. Felicitats. No. O sigui, l'estratègia, brutal. No.
Clar, perquè...
I vosaltres estàveu entretinguts amb les boletes.
És veritat que aquí criticàvem aquests pactes quan ens deien, home, però què vols? Cal frenar l'extrema dreta? No només el pacte, encara que l'haguessin frenat, ja no estàvem d'acord amb el pacte, perquè suposava també frenar, és a dir...
Frenar la independència.
Que el negoci fos canviar la independència per frenar l'extrema dreta ja no era un bon negoci, i ja ho vam denunciar, però en aquest moment no sabien què passaria. Però és que ha acabat passant el pitjor dels escenaris. Ha frenat la independència i no ha frenat a l'extrema dreta. Al contrari.
Li has posat una catifa.
Parlant de l'amnistia, l'amnistia, no, la sentència no s'ha fet pública, però sí que a Vilaweb el Josep...
Bueno, fa 2 setmanes que la tenim, diguéssim, no? Es va filtrar fa 2 setmanes.
Es va filtrar, però públicament, oficialment, no s'ha fet pública. És veritat que el Josep Noel Arc Casulleres n'ha pogut tenir accés avui a la final i ha fet una anàlisi que us recomano llegir-lo a Vilaweb. Ell, així, en grans trets, parla de... d'una sentència històrica, diu que és bona per força gent i que té una intencionalitat política enorme. I jo volia entrar en això, en aquesta intencionalitat política enorme, ja que llegint la sentència i llegint el que diu el Josep, dona la sensació que l'estat espanyol ha assumit que Catalunya viu i viurà políticament en un estat d'excepció permanent i d'alguna manera ho justifica això. Us sembla que llegeixi un tros del que explica el Josep perquè així ho entengueu tots plegats una mica millor, eh? Diu, és a dir, el TC aprofita la sentència no tan sols per validar la llei, sinó per delimitar políticament. I ho fa prenent-se aquella llicència en què deixa ben clar que no és crític ni se censura de cap manera l'actuació dels òrgans de l'Estat contra l'independentisme com a represàlia pel procés. Però si encara hi hagués cap dubte, un altre paràgraf de la resolució és demolidor i diu... Amb l'aprovació de la llei d'amnistia, la comunitat política no altera la valoració negativa que li mereix la conducta amnistiada abstractament considerada ni modificada al judici general del retret penal. Estima més aviat que aquesta mena de conducta ha de continuar sent castigada, però pretén d'excloure la sanció penal en determinat context que es considera excepcional. És a dir, si tornem a fer un 1 d'octubre, ens tornaran a passar exactament el mateix.
Efectivament. Vull dir, per tant, Pere Aragonès, que es llegeixi l'article d'en Josep Casulleres, i entendrà per què fa el ridícul amb aquest tuit. Que no s'ha acabat cap repressió, que no s'ha guanyat res, sinó que simplement el Tribunal Constitucional, que com deia abans és l'enemic, ha decidit que deixar-nos de bombardejar va en favor dels seus interessos polítics. És a dir, jo què sé, aquests dies hem vist volar moltes bombes per allà, per l'Orient Mitjà, i és com si un dels que llançaven bombes deixa de llançar bombes perquè creu que ja ha guanyat. Mm-hmm. Això és el que ha fet el Tribunal Constitucional avui.
I es guarda...
I es guarda l'arsenal. Es guarda l'arsenal. No, no, diu...
De tornar a tirar quan convingui.
No em cal tirar més bombes perquè ja he guanyat, i vull reservar-me bombes per la pròxima vegada.
Vull dir que en definitiva ho lligaven al tuit que tu deies, sí. De l'expresident Aragonès, no? En el sentit de que no aquesta victòria que ells veuen, no sé on la veuen, en la lletra petita, on queda molt clar que continuaran castigant allò que continua. És a dir, que això no justifica ni fa marxa enrere ni penalitza el que va fer l'estat espanyol durant tot aquell procés.
Efectivament.
Us sembla si deixem l'amnistia? Perquè sí, n'hem parlat molt.
Ho tanquem,
molt.
No? Ho tanquem. Puta. Ai, perdó.
No, no,
crec que estava en un altre programa.
No ho sé, però jo crec que ja és l'última vegada que hem parlat de l'amnistia.
Sí, no?
Tu
no,
creus?
Jo crec que ja és l'última vegada que hem parlat de l'amnistia, per mi.
Jo ho sento dir-vos, crec que no, però vale, d'acord.
Em nega parlar-ne més.
M'agrada que sigueu optimistes. Però si us sembla, canviem de tema i parlem això de la descomposició de l'esquerra espanyola. Com deia el Costa fa un moment, no és cap novetat, la descomposició, però sí que aquesta setmana han passat coses i en voldríem parlar.
Aquest tema m'encanta.
Sí? T'encanta?
Sí, perquè sabeu que jo... Això de l'esquerra espanyola a mi em toca de prop.
Vale, doncs et deixarem parlar, Albano.
A més, aquí, en aquesta mogoda, també hi ha uns que diuen iniciatives, no?
Sí.
O sigui, m'encanta.
Sumar cada vegada té una crisi més gran. Aquest dilluns, Més Compromís anunciava que Agueda Micó, la seva diputada al Congrés espanyol, deixava el grup de Sumar i marxava al grup Més. Ara mateix, a Mallorca, Més per Mallorca, està reunit per prendre una decisió al respecte. Sembla que continuaran els mateixos passos de Més Compromís i Vicenç Vidal també marxarà al grup Més. Tot plegat fa que sembli que encara augmenta més aquesta crisi de Sumar, que Sumar cada vegada són menys, no? Diguéssim,
veure,
podríem
sumen
dir.
Sumen menys.
Sumen menys.
Mira, perdó, jo, perdó, mira, per aquesta paraula.
És que...
No estàs d'acord amb mi?
No.
Vale, doncs
jo crec que aquest espai ha fet un fitxatge aquests últims dies, no ho diré ara, però crec que han fet... O sigui, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, uh-huh. El tercer ja està fitxat.
Ja està fitxat? Vale, doncs ara ens explicaràs, però abans deixa'm unir a la tertúlia, a Esperança Camps.
No, perdó, sabeu a què m'estic referint?
I tant, jo no vull xafar-te la guitarra, per tant no l'he dit, però m'estic mossegant la llengua.
Tu
per no
saps
dir-lo.
De qui estic
Mira,
parlant?
Farem, jo sí, perquè ja et conec, però farem un joc. Sabeu de qui esteu parlant, de qui està parlant l'Albano? Si ho sabeu, comenteu...
Qui és l'hereu, la nova promesa de l'esquerra espanyola federal?
Doncs va, fem aquest joc. Si sabeu de què està parlant l'Albano, comenteu al chat de YouTube, a veure qui ho encerta, i si algú ho encerta, ho direm. Us donem res, 5 minuts abans que l'Albano digui. I abans, saludem a l'Esperança Camps, des de la reacció de VilaWeb a València. Bon vespre, Esperança.
Hola, bon vespre.
Veus que estem aquí animadets avui, nosaltres?
Esteu molt entretenguts, sí.
Juguem amb els espectadors i tot avui, mira.
Molt bé.
gràcies per unir-te, Esperança, perquè és veritat que potser alguna gent que està menys posada al dia a dia de la política del País Valencià, això de més compromís, iniciativa, que ara deia l'Albano, potser costa de situar, no? I llavors, doncs, dic, Esperança, vine a la tertúlia i ens ajudes una mica a situar tot plegat, no? Perquè en realitat una de les coses que podríem dir és que Compromís té dos diputats al Congrés espanyol, no? Un seria de Més Compromís, que seria l'antic bloc, l'antic sobiranisme del País Valencià, i l'altre és...
Diguem-ne sobiranisme.
Diguem-ne sobiranisme. I l'altre és Iniciativa, que sabia on estava Mònica Oltra, no? Diguéssim, la vessant de Compromís de Mònica Oltra, que va néixer en aquell moment i que des de llavors Compromís sempre ha tingut aquestes dues branques.
I una tercera que té menys, molt més paper, que és els Verds. Són tres potes, això. El bloc que ara es diu Més Compromís, Iniciativa i Verds formen aquesta coalició, no? La coalició Compromís. Quan parlem de Compromís és la coalició, quan parlem dels sobiranistes és Més o Més Compromís, i quan parlem d'Iniciativa és Iniciativa, que és el diputat que de moment s'està quedant en la disciplina de sumar al Congrés dels Diputats. Però sí, és com una sèrie de crisis concèntriques, no? És a dir, Àgueda Amicó se'n va de sumar i se'n va per una decisió que pren el Consell Nacional de Més Compromís, sense consultar-ho amb els seus socis d'Iniciativa, amb la qual cosa, allà en la bancada, en els escons del Congrés espanyol, Albert Ibáñez s'ha quedat a soles, sense la seva companya habitual, sense Àgueda Amicó, i de fet crec que va ser dimarts que va haver una imatge bastant clara, no? Allà en el Congrés, on es veia la soledat d'Alberto, que s'havia quedat allà. Iniciativa estan molt enfadats amb el que ha fet, Més. No, es parlen de deslleialtats, no sé si s'esperaven que passara això, suposa que sí, perquè el seu sempre és un casament d'aixòs de per compromís, no? Que mai més ben dit, no? És un casament d'estos perquè els interessa estar casats, però sí que és de veres que les dues ànimes moltes vegades divergeixen, i en aquest cas estan divergint moltíssim. Uns es queden dins això que dieu de l'esquerra espanyola, que crec que és un terme que no fa molta gràcia, no? en la tertúlia, i Àgueda se'n va dalt, al Galliner, al grup mixt, que ja seran, crec que amb ella ja seran 9, em sembla, o 8 amb ella, i si Vicenç s'hi incorpora ja seran 9, tindran un problema de temps, de recursos i de tot allà dalt, però bé, al final sembla que aquesta esquerra espanyola també estarà dalt en el Congrés dels Diputats, en l'àrea del grup mixt, no? amb Podem i tot això.
Per tant, d'alguna manera estem parlant de la crisi i la desfeta de l'esquerra espanyola, de sumar sobretot, però això també acaba repercutint al sobiranisme del País Valencià, a l'esquerra sobiranista del País Valencià, que viu una crisi interna que no sabem com acabarà.
No sabem com acabarà. Iniciativa ha gesticulat molt, ha estat dos dies gesticulant prou, perquè no estava d'acord ni en les formes que va utilitzar Àgueda Amicó ni en les formes que ha utilitzat Més, no? Que és el grup hegemònic dintre de la coalició. Nosaltres avui hem publicat una entrevista amb Àgueda i ella explicava que clar, totes les coses que la uneixen i que convergeixen amb Alberto Ibáñez, ell ho personalitzava amb Alberto, amb el seu company d'escó, són moltíssimes més que les que els separen, no? Però en aquest cas, ella diu que el que els separen és que volen tindre les mans lliures per a poder fer oposició al govern espanyol, que diuen que estan dintre de la disciplina de Més, no poden fer oposició perquè estan dintre d'un partit que fa part d'aquest govern, no? També li preguntàvem si això havia sigut una incomoditat al llarg d'aquests dos anys que portem de legislatura, i ella ha dit que sí, però bueno, que fins ara ho havien mig trampejat, però que amb l'aparició d'aquests casos de tan horrorosos, no? D'aquests àudios que han eixit dels Coldos, dels Ábalos i tot això, Àgueda ho justificava, aquesta eixida, dient això, no? Que ells han de poder demanar comptes al president espanyol de com lluitarà contra aquesta corrupció, a banda de la cosa que és l'acte seminal, que és el fet que Sumar no ha volgut que Pedro Sánchez comparega en la comissió d'investigació sobre la gota freda que s'ha posat a caminar en el Congrés dels Diputats. No? Una comissió que Àgueda diu que ha liderat ella i que, anant-se'n al grup mixt, probablement tindrà la paradoxa que no podrà participar d'aquesta comissió d'investigació perquè Podem ha agafat la plaça que li tocava al grup mixt i sembla que de moment no la vol amollar.
Per tant, tindrem capítols durant temporades també de tot això, imagino. Albano, veig que t'estàs passant pipa, sí, debatint, fins i tot entrant a dir ui, ui, ui en el xat de la tertúlia.
Bueno, he vist
han que... encertat.
He vist que la nostra audiència està molt posada. Està ben informada.
Han encertat, no? I llavors, perquè si és el mateix que penso jo, llavors.
Jo crec que tu també estaves pensant aquest. Clar, ara no ho sabem. Te ho hauria d'haver fet apuntar en un paper.
Bueno.
No, ja ho has vist.
No, però ja diuen diverses coses aquí. No han dit el què.
Vale.
Vale, va, jo ho faig.
Molt bé. Aviam, tu, Josep, perquè clar...
Ja.
No pinta molt bé, però la meva aposta no es veu, eh?
Sí
que
es veu. Sí que es veu,
sí que es veu. Sí
que es veu.
Rufián.
És que, aviam, no cal ser aquí...
Einstein.
No em treguis mèrits ara, Manu.
Com es diu aquell de La Vanguardia que sempre...
Enric Juliana.
Clar, no cal ser Enric Juliana per dir i no dir a la vegada el mateix i el contrari, però és evident que Star is Born... No? Dintre de l'esquerra federalista i Rufián descarada i obertament s'està postulant per ser el que reculli els plats trencats aquests que s'estan trencats ara mateix. I això, per què parlo amb aquest posat de set ciències? Home, perquè jo crec que la gent que ens segueix coneix el meu passat, que tots en tenim un i jo tinc un en, diguéssim, aquest espai de l'esquerra plurinacional que sempre, per començar, sempre hi ha un que diu Iniciativa.
A tot arreu.
A tot arreu.
A Mallorca també existeix.
Bueno, en aquest cas de València, igual que els altres d'aquí, al final sempre acaben caient del costat d'Espanya. Això també és una cosa que es repeteix. La plurinacionalitat aquesta arriba fins que un que no és de Madrid demana alguna cosa. Llavors la plurinacionalitat desapareix. Això va passar amb Podemos. Crec que fa una estona he llegit que dintre de que Mallorca també els de EUIA, els que serien...
Esquerra Unida,
també han dit que estava molt malament això de ser un plurinacional que vulgui dir algo. Vull dir, és a dir, es repeteix de manera constant. I jo me'n recordo ara farà 10 anys, no?, quan surt Podemos, i jo, jove, en aquell moment, o mig jove, no tant, vaig dir, ostres, sembla que amb segons quina gent de les altres llocs de l'Estat i les confluents i tal, podem tots junts atacar el règim i tal. Jo en aquell moment vaig creure que això era possible i jo recordo gent que em deia, Albano, que no, que això des de Valentí al Mirall no ha funcionat mai i no funcionarà mai. I jo recordo intentar convèncer aquesta gent que me deia això de dir, no, hem d'intentar-ho perquè entre tots, junts, plurinacionalment i qual, i no sé què. Tots sabem com va acabar tot plegat, amb un ordeno y mando de Madrid, amb les perifèries cooptades, no? Joder, gent dels comuns dient que sí a tot a Pablo Iglesias per veure si es posaven en la lista electoral següent. Vull dir, aquest mangoneig brutal i absolut que crec que el tornarem a veure... Jo vull dir en la meva defensa que, clar, jo quan lo de Valentí...
La primera vegada se disculpa.
Clar, algú podria dir...
Sí, Podemos només ha existit una vegada.
Podemos ha existit una vegada, sí, però...
Perquè abans només hi havia el PSOE, diguéssim, i hi havia Esquerra Unida, i per tant, això és un fenomen nou. És un fenomen que trenca el bipartidisme.
Sí que és veritat que la gent dels 80, per exemple, a Mallorca, al PSM, sí que podria haver-me dit, ei, que jo nosaltres això ja ho vam patir.
Sí, però bueno, però el bipartidisme a Espanya només s'ha trencat una vegada, que és amb Podemos i Ciutadans.
Sí.
I aquesta vegada algú encara podria disculpar, i jo no vaig caure, diguéssim, es publiqui notori.
Va, defensa'm, costa de fer-se.
Però que la primera vegada que tu veus que passa una cosa que no havia passat mai, que és que va emergir una força d'esquerres que li disputava l'hegemonia en el PSOE, perquè hi havia un moment determinat que les enquestes donaven per fet que Podemos tindria més diputats que el PSOE.
El sorpasso
aquest, que ja l'havien d'això, mai fins Podemos havia estat una opció
real,
creïble, real, que, o sigui, factible. Que
72 pogués, diputats.
Que pogués passar. Per tant, que això, que una vegada en la història ha passat, el sorpasso, que una força d'esquerres autodenominada plurinacional pugui passar per davant el PSOE, escolta'm, d'acord, es pot disculpar una vegada. Ara, el de sumar...
Bueno, és que
el que no s'entén és perquè més el Bloc i els nacionalistes mallorquins i els nacionalistes valencians que no varen caure en Podemos, és a dir, que no varen participar de l'aventura de Podemos, després, quan ja només en queden les escorrialles controlades per Esquerra Unida, que ja no és Podemos, i per la gent de la Yolanda Díaz, aleshores sí que s'hi apunten. Això és el que no té...
Esperança.
Bueno, i no només, perdó, deixa'm dir una cosa per acabar de... Jo recordo que un dels que em matxacava, perquè era absolutament inútil allò que jo creia que sí que es podia fa 10 anys, és el que ara es postula per liderar les escorrialles aquestes que, vull dir, en el cas de Rufián, que aquestes últimes hores, dies, s'ha estat postulant, no?, com aquesta esperança blanca de l'esquerda, de la unitat de l'esquerda, jo recordo, clar, jo no tenia viu a Valentí Almirall que em digués, mira, però en Gabriel Rufián i els de Compromís i els de... tots ho van viure en primera persona el fracàs aquest.
En Gabriel Rufián té la seva hemeroteca personal per saber el que fa malament.
Esperança, ara aquí preguntàvem, no sé si tens la resposta, eh? D'alguna manera entenc que és una mica diferent també, perquè Compromís en aquell moment tenia representant al Congrés espanyol, si no m'equivoco, ara mateix, sí, oi? I Messi que no tenia representant, per tant, potser era l'única... ells veien com la manera d'aconseguir aquesta representació, per tant, entenc que no, tot bé, no és ben bé el mateix, però sí que va costar d'entendre aquest posicionament, sobretot a Compromís.
Sí. Va costar d'entendre, perquè tenien un diputat que era Joan Baldoví, que va ser un diputat prou, era un, però feia molt de soroll, va ser molt, molt conegut, va tindre molta, molta repercussió a l'estat espanyol, les televisions espanyoles se'l rifaven perquè participara en les tertúlies i l'entrevistaven i ell tenia aquests cara a cara amb els ministres del PP en aquell cas, no? Amb Montoro i tot això, li demanava el finançament.
I va ser el trampolí perquè després ser candidat a la presidència de la Generalitat.
Exacte, quan Mònica Oltra ja no podia perquè estava encausada, no es va poder presentar i Joan Baldoví va ser el candidat a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 23. I en aquelles mateixes eleccions del 23, però de juliol, quan Pedro Sánchez va trencar la baralla i va dir ara convoque eleccions espanyoles, dintre del sí de Compromís de la coalició va haver un debat molt agre per si... Pel fet aquest d'anar, el debat era d'anar en solitari, presentar-se en solitari a les eleccions o anar en companyia de, no? Ells en les eleccions nacionals del mes de maig havien perdut 100.000 vots, van perdre 100.000 vots, 100.000 votants que havien votat a Compromís a les eleccions a les Corts Valencianes es van quedar en casa i amb aquest bagatge dels 100.000 vots perduts van decidir que probablement la millor manera de tindre una mena de suport i de recolzament per a poder intentar arribar al Congrés espanyol era no anar en solitari. Probablement en solitari ells deien, els seus números deien que en solitari no hi entrarien i en companyia de sumar hi podien entrar. No? Però va haver un debat molt agre, de fet, dintre del bloc, de lo que era l'antibloc, de Més Compromís, el debat va ser encara més agre, perquè ells sí que no estaven d'acord en anar amb un partit espanyol. Hi havia tot el corrent de Bloc i País, que sí que són més sobiranistes, no estaven gens d'acord en anar en compromís anar a sumar al Congrés Espanyol, perquè a més els van fer combregar amb hòsties dures, diguéssim, perquè, per exemple, per les tres circunscripcions electorals, la circunscripció d'Alacant, en aquesta llista de compromís, els votants de compromís de la circunscripció d'Alacant van haver de votar un paracaigudista, un cunero, que li diuen, no? Un paracaigudista que venia de Madrid, amb molts militants de Bloc i País, que les eleccions espanyoles del 23 van anar a votar, al seu partit van votar a un espanyol de Sumar.
Perdó, Esperança, això també va passar aquí amb aquella noia Bestringe.
Que anava de número 5, crec que recordar.
No? I de cop dius, bueno, però... Vull dir que són maneres de fer.
Sí. I això els va durar un enfrontament prou greu que, de fet... Ara ja no ho recordem perquè la setmana següent va passar això de la gota freda, no? Però just el cap de setmana anterior a la gota freda s'hi va haver el congrés de l'antic bloc, no? De Més Compromís. I la que és la coordinadora general, que va ser la que va liderar les converses amb Sumar, amb el Sumar de Yolanda Díaz, va tindre una contestació molt i molt forta en aquell congrés. El va guanyar, però molt justa, perquè hi havia una candidatura alternativa de Bloc i País que es va fer molt forta i li va fer moltíssima competència i li va fer una oposició duríssima a guanyar pels pèls. Per tant, sí que és de veres que les crisis se van concentrant, no? Com unes nines russes, hi ha una crisi dintre de Més perquè Bloc i País no vol que vagin a l'esquerra espanyola, després dintre de Compromís també hi ha la crisi entre Més i Iniciativa, i després està la crisi gran entre Compromís, entre la coalició i Sumar, no? Per tant, la veritat és que la situació no és molt, molt agradable en aquests moments i tampoc no saben què pot passar, no sé, si Pedro Sánchez pot decidir d'avançar les eleccions o no, no sabem el que farà aquest home mai, però que la situació dintre del partit no és com per tirar coets ara, eh?
Entenc que tot plegat el que sí que dibuixa, una cosa que es dibuixa és que Sumar cada vegada té menys possibilitats de continuar, podríem dir. Costa, creus?
A veure, clar, les enquestes, l'operació de Sumar va ser una opa hostil a Podemos per fer-los fora del govern i per controlar-los, diguéssim, d'alguna manera sota la sabata de Yolanda Díaz, que era la preferida d'en Pedro Sánchez, no? És a dir, per tant...
Hòstia, això és que va ser...
És a dir, tota l'arquitectura de Sumar és una operació de submissió en el PSOE, per això és més incomprensible encara que Compromís i Més per Mallorca hi participin, no? Però tothom ho recorda així, és una operació per sotmetre a tota l'esquerra que està, entre cometes, diguéssim, a l'altre costat del PSOE, a les designis i a les necessitats d'en Pedro Sánchez. I veurem com va a les pròpies eleccions. És a dir, si tenen cap esperança de encara poder salvar una majoria de govern, les pressions i operacions per intentar tornar a juntar tot això seran immenses.
Però es postularà, jo què sé... Jo,
En Rufián,
amb l'Aire Montero...
Per fer una candidatura d'aquestes plurinacionals...
D'estrelles, no? Vull dir, en Rufián està tot el dia a la Sexta. Vull dir, és que sembla que estiguem veient la repetició...
Ara, també és veritat que...
Però jo la Yolanda la veig més ja dins del PSOE directament que no en tot això, de vegades.
Bé, és que clar, si ja veuen que la cosa no té gaire futur... A veure, hem de partir de la...
El que passa és que la Yolanda està cremada perquè no ha sabut mantenir... Això se trenca, llavors ha de venir algú altre a intentar, no?
Però el vaixell està naufragant. És a dir, el capità Pedro Sánchez és ja un ànec coix i, per tant, el vaixell se'n va pel pedregar i... A veure, les enquestes, ningú ha de creure en les enquestes, necessàriament, però ja estan veient de l'ordre de que PP i Vox tenen 200 diputats i el PSOE no arriba ni a 100. Vull dir, estem en aquest nivell de descomposició de tot plegat. Per tant, imagino que també hi ha l'operació de saltar de vaixell i apuntar-se al PSOE per sobreviure, l'univers de Sumar també té molts de punts. Jo crec que evidentment ja ara hem dit totes les maldats que el nacionalisme valencià i el nacionalisme mallorquí i illenc surtin d'aquest vaixell que s'enfonsa sempre és una bona notícia, diguéssim.
Intentem que no se'n pugin a un altre, no? Esperem, vull dir que...
Sí. Ara veig un comentari del Pep Toni Bausà que diu, si avui en comptes d'Alacant hagués estat a l'Hospitalet, el títol d'aquest vídeo de la tertúlia seria molt diferent. I de cop he llegit això i de cop a mi m'ha fet una mica de mal, ho reconec, perquè penso, ostres, tot sovint de vegades ens passa això, no? Que malgrat ser Països Catalans, malgrat tenir molt clar el país sempre al cap, potser és veritat que si hagués sigut a l'Hospitalet avui estaríem titulant per aquí i no per Alacant. Però malgrat tot, Pep, amb aquests 15 minuts que falten de la tertúlia sí que els volem dedicar a Alacant. I per això, en part, avui l'esperança està aquí. Què ha passat avui a Alacant? El PP s'ha doblegat a Vox i ha aprovat la declaració institucional per castellanitzar Alacant, malgrat les protestes. Esperança, què significa aquest pas i com de greu és això, com diu el Pep?
És molt greu. Jo crec que és una de les coses més greus que han passat, però també això que dius, no? Ha sigut Alacant, molt al sud, i crec que està molt bé que ens hi fixem i que no perdem de vista el que ha passat avui a Alacant. Si em permeteu, tirem uns quants anys enrere, tirem 42 anys enrere. L'any 1983 es va aprovar una llei que es diu la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, coneguda com la LUEF, que era una llei de mínims, però que tenia un consens molt important. És a dir, Aliança Popular es va abstenir, no la va votar, però sí que la resta de forces la va votar a favor. I era això, no? Era de com la llengua, com el català entrava a les escoles, com s'havia d'ensenyar, com havia de, en el futur ja preveia l'existència de mitjans de comunicació públics, com havia d'entrar dins dels mitjans de comunicació. Era una llei en aquella època que es va celebrar molt. De fet, ha durat 43 anys, mai s'ha canviat. Evidentment, amb el pas dels anys, molta gent considera que és una llei que ha quedat prou obsoleta, que és molt curteta, que fa curt, que s'hauria d'haver millorat. Però cap govern, ni d'esquerres ni de dretes, l'han volguda canviar ni l'han volguda tocar perquè era una llei que mantenia un consens. De fet, aquesta llei, li diuen també, és coneguda com la llei d'Alacant perquè la Generalitat, les Corts, en aquell moment van fer un gest que és anar a aprovar-la a Alacant, justament. No? I aquesta llei tenia una cosa que ningú s'ha atrevit a llevar mai i que probablement és l'origen del mal que s'ha perpetrat avui a l'Ajuntament d'Alacant. Justament per a evitar que hi haguera una molta opinió pública contra l'ensenyament, l'entrada del català a les aules, es va decidir que el País Valencià es dividiria en zones de predomini lingüístic valencià i predomini lingüístic castellà. En el castellà hi ha la Vega Baixa, la Baix Segura, la València castellana, que es coneix, no, com Requena, la Foia de Bunyol, aquest tipus de pobles que fiten més en castellà, no? I la ciutat d'Alacant, evidentment, no estava dintre d'aquesta zona, no ha estat mai dins d'aquesta zona i tampoc Elx, ni els... no. D'acord? Avui el que s'ha aprovat en l'Ajuntament d'Alacant és una proposició, és una declaració institucional per a que l'Ajuntament demani a les Corts Valencianes de canviar la llei d'ús i ensenyament perquè la ciutat d'Alacant siga considerada zona de predomini lingüístic castellà. Això és un canvi de paradigma molt gran, perquè estem parlant de la ciutat d'Alacant, que és la segona ciutat del País Valencià en importància, en població, però a més també és tota la conurbació, tota l'àrea d'influència que té Alacant, que és moltíssima. No? I, per tant, si el Partit Popular accepta això a les Corts Valencianes i ho aproven, perquè ho pot... PP i Vox tenen majoria absoluta a les Corts, serà obrir una porta que ningú havia gosat mai a obrir, uns per no fer massa llarg i altres per no fer massa curt, però era com una base mínima que teníem, era com una mena d'assegurança de vida, no? Que teníem que l'ensenyament estava en les aules. A partir d'ací s'obri un avenc, un abisme, no sabem on anirem, perquè si l'Ajuntament d'Alacant ho demana, qui te diu que d'ací un any o d'ací uns mesos no ho demana l'Ajuntament d'Elx, per exemple, o zones o qualsevol lloc on un ajuntament pugui decidir que la seva àrea d'influència ha de ser el castellà i no el català. Per tant, crec que és una cosa gravíssima.
Esperança, un dubte, eh? És, i ara què? És a dir, tu has parlat que això el que fan és enviar-ho a les Corts i les Corts ho hauria d'aprovar. Sabem que les Corts Valencianes, PP i Vox, tenen majoria ara mateix, però estan a favor de... És a dir, s'han pronunciat al respecte?
Al PP li han preguntat al síndic del PP, a Juanfran Pérez Llorca, que ell és valenciano parlant, de Finestrat, i li han preguntat si el Partit Popular estava per fer això, no? Si era una de les seues prioritats. I ell ha dit que no. Però, clar, tampoc no sé, probablement no era una prioritat seva canviar no sé quina llei, però com que necessita Vox, ho la va canviar només a canvi de tindre el suport parlamentari de Vox o tindre el suport del pressupost. És a dir, jo del PP, sincerament, em crec molt poca cosa del que diga. El PP el que vol és mantindre's en el poder, aprovar un pressupost, tindre a Carlos Mazón com a president i no fer-lo caure. Per tant, Juanfran Pérez Llorca pot dir una cosa, però si demà necessita el suport de Vox i Vox sí que va fent campanya a favor d'això, en qualsevol moment sí que podria passar això. Jo no em fie gens del PP, del que puga fer el PP amb la llengua ni amb pràcticament res a les Corts Valencianes. Val? Per tant, crec que això és greu, és una situació que no s'havia viscut en tots aquests anys. És greu perquè això també s'ajunta amb la llei Rovira, on ha rebaixat els mínims de l'ensenyament. I a més, Vox sí que no baixa, diguéssim, del burro. No? Vox sí que avui mateixa la presidenta de les Corts l'han entrevistada en la ràdio pública i ha dit que, clar, en 43 anys han passat moltes coses, que si l'any 83 es podia considerar que Alacant era una zona valencianoparlant, ara la societat ha canviat i si ara ja parlen castellà, per què s'ha de mantindre això en la llei? No? Que les lleis no estan fetes de pedra picada i es poden canviar en qualsevol moment. El síndic de Vox, José María Llanos, també ha fet avui una piulada molt ofensiva contra una companya periodista de Punt, també clavant-se en això. No? És a dir, ells sí que van fent, Vox sí que va fent aquesta campanyeta de contra el català a tot arreu i sempre. No? Perquè, de fet, el que volen és eliminar-lo no només de les aules, ells volen eliminar el català de qualsevol acte públic i fins i tot privat, si poguessin, no? dels valencians. Per tant, caldrà estar pendents de veure què passa amb això. No?
Avui volia parlar perquè en part molts mitjans d'aquí dalt han fet alguns titulars, com ara un Puig que ha fet fa una estona al diari Ara, no? Dient Alacant reclama ser considerada castellanoparlant. I crec que tots aquests titulars desdibuixen el que passa a Alacant dia a dia, als carrers d'Alacant dia a dia. Avui a Alacant hi havia protestes davant de l'Ajuntament, per tant Alacant no reclama res, si de cas l'Ajuntament governat pel PP i Vox reclama, però hi ha una altra realitat a Alacant i silenciar-la em sembla que és el que està fent molts diaris i mitjans del Principat i per tant des de VilaWeb volíem donar veu a aquesta altra realitat que també existeix a Alacant. Entre una de les coses que ha passat avui, no, ha sigut un discurs de la regidora de Compromís on deia que, malgrat tot, continuaran existint.
Més que s'afanyen en tornar als temps de Paquito Franco i que tot siga en cristiano, la gent que parlem valencià i que encara que no el parlen l'estimen, continuarem existint. Mala sort. Jo espere, senyor Hortolà, que quan acabe este plenari vaya correguent a modificar el seu cognom, que no pot ser més valencià, i a partir d'ara ja no siga Mario Hortolà, sinó Mario Hortolano, ja que estima tant el castellà i odia el valencià. Però, senyories del PP, que al final són els responsables d'este despropòsit, es recorde que vostès ja han fet una consulta lingüística per a determinar la llengua base de l'ensenyament als centres educatius. Els pares i mares d'Alacant ja han triat si volen valencià o castellà, però pareix que no els ha agradat el resultat de la consulta i ara se'l volen votar. Perquè, clar, quan el poble parla però no diu el que vostès volen, aleshores ja no és democràcia, que és una conspiració pancatalanista o, si no més, filoterrorista, com diuen en la declaració. Que bonic el respecte institucional. Esta declaració ataca la convivència i no busca garantir cap pluralitat, sinó imposar una única visió d'Alacant, la seua. Per tant, i una vegada més, el nostre vot serà en contra. Per responsabilitat, per respecte a la llei i perquè estimar el valencià no és una opció partidista, és una obligació democràtica. I jo continuaré parlant en este ple en valencià i en la cara ben alta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Esperança, ell ho deia ben clar, eh? La realitat és que fa res, uns mesos, els pares votaven i sorprenien aquestes xifres d'Alacant, d'Elx, no? On dèiem, no, no està tan malament com alguns volien fer veure.
Clar, la regidora ha parlat del senyor Ortolà, que és el líder de Vox. Vox té 4 regidors a l'Ajuntament d'Alacant, eh? Té el PP agafat per allà on el necessita i fa el que vol. Efectivament, excepte els centres concertats, que estaven tots alliçonats i tots i pràcticament van tenir un 0% de català en la consulta, en els centres públics moltes famílies, uns percentatges altíssims, tan alts com deia la regidora, que el conseller Rovira no s'esperava, van triar valencià, perquè al final és com deien, com es diu, és una riquesa, és que no cal repetir tots aquests tòpics que estem dient, no? Tòpics que són reals. És a dir, per què se li ha d'impedir a un nano, a un xiquet que està en edat d'aprendre, que són esponges, que ho aprenen tot ràpid i corrents, per què se li ha de prohibir i se li ha d'impedir que aprenga una llengua o dos o tres o quatre o deu, no? Per tant, el sentit comú de les famílies també d'Alacant van decidir que els seus nanos havien d'aprendre la llengua que és pròpia i que és oficial, que és cooficial al País Valencià. No? Al final és això, no? És una persecució absurda, malaltissa, que bé, afortunadament, com dèiem al principi, hi havia gent als carrers, això que diem sempre, als carrers ens trobarem. Hi ha la gent que es troba als carrers, la gent que vota quan li toca fer aquestes tries en les escoles i, com deia aquesta regidora, no? Mentre hi haia parlants a Alacant no serà mai zona de predomini lingüístic castellà. No sé, és que em posa com... Ja sé, faig com un bítim, no? Potser no toco, però és que fa tant de mal sentir això i veure-ho. Però a la vegada penses que hi ha esperança, no? És a dir, la gent un dijous de matí de juny amb una calorada que feia que badava les pedres, amb un sol que badava les pedres, estava concentrada davant les portes de l'Ajuntament d'Alacant per a recordar a aquestes persones que estaven perpetrant una animalada. No?
Estem veient imatges mentre estàs parlant tu precisament d'avui al matí que ha gravat Laura Escartí que ha estat allà explicant-nos
tot el que es veu ahir. Sí, sí.
Correcte. Esperança, t'he de dir que fa rato que veig que darrere teu tens un llibre. Me l'ensenyes?
No estava fet a posta, eh?
No estava fet a posta,
però sí. No.
Doncs, Esperança...
Acaba de sortir del forn.
Acaba de sortir del forn, ja el tenim, ja podem tocar-lo en paper. Encara no les llibreries, a partir del 2 de juliol, Els morts d'Amazon, llibre d'Esperança Camps, segon llibre de l'editorial de llibres de VilaWeb. Esperança, el dia 2 també presentació a València, al Centre Octubre, el dia 10 a Barcelona, és a dir, que comença una temporada de poder parlar d'aquest llibre. A més, justament aquesta setmana que torna a ser una data clau, no? aquest diumenge 29 tornarà a haver-hi una manifestació a València.
Sí, sí, sí. Ara ho pensava, no? Quan estava, bueno, pensant a veure què diràs en la presentació, pensava que potser és el llibre que menys hauria volgut escriure mai, no? I que més mal m'ha fet escriure dels que he fet fins ara, no? Que feia ficció i això, mai havia fet un llibre d'aquestes característiques i quan continua veient les fotos de les persones entrevistades, dels familiars de les víctimes, pensa que no l'hauria volgut escriure mai, però que probablement és un llibre útil, no? I que ha valgut la pena fer-lo.
Probablement és, ja no, eh? Esperança és un llibre útil, és un llibre necessari, i l'Esperança no ho dirà, però les víctimes, els familiars de les víctimes mortals de la Gota Freda, agraïdíssims, perquè jo ho he vist en persona, de la feina que ha fet tots aquests mesos, l'Esperança, i de poder tenir ara també això, tot això en llibre, no? Perquè algunes de les entrevistes que hem publicat a VilaWeb, però també hi ha algunes d'inèdites, formen part d'aquest llibre, on les víctimes tenen veu i també on repassem tot el que va passar aquell 29 d'octubre, tot el que va passar aquells dies i el paper de Carlos Mazón en tot plegat.
Sí, 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 al final és això, no? És donar veu a les víctimes, però a la vegada també explicar què va passar, perquè aquestes persones han perdut els seus familiars, no? I és bàsicament una cronologia feta a base de fets contrastats, de declaracions a la jutgessa, de documents que sí que s'han filtrat, com ara llistes de telefonades, visites, notes de premsa, presències i absències, no? Sobretot és el gran llibre de l'absència del president de la Generalitat el pitjor dia de la història coneguda així al País Valencià, no? I al final és això, és un homenatge a les víctimes, però també un homenatge als valencians i a la resiliència, el que dèiem ara d'Alacant, no? De que la gent és al carrer i dèiem ara el dia 29 d'octubre farà 8, perdó, el dia 29 de juny farà 8 mesos de la gota freda. Les víctimes tornaran a eixir al carrer, tornaran a demanar la participació ciutadana i els ciutadans en la mesura que puguen, perquè sabem que són dates complicades, els ciutadans estaran al seu costat. I això ells ho agraeixen molt. Si em permets un segonet, veig que ja és un poc tard, no? Però l'altre dia vaig estar entrevistant a Ernesto, que ha perdut la germana i a una neboda, que és una de les persones que encara està desapareguda, i publicarem l'entrevista diumenge. Però jo al final li vaig preguntar, Ernesto, no sé si fem bé o no fem bé, continuem fent aquestes entrevistes, perquè ja han passat 8 mesos, no sé si podeu tancar la ferida. I ell em va dir, feu molt de bé, diu, perquè esteu així. I a mi em permet parlar de la meva germana, de la meva neboda, i ens permet estar tots com en una mena de comunió. I és allà, no ens oblideu, continueu preguntant-nos per les nostres famílies, no? I en això estem.
Convençuda que ho continuarem fent, que a VilaWeb una de les coses que estem orgullosos és d'haver fet això i d'haver-ho fet sobretot l'Esperança. Recordar això, que diumenge hi ha manifestació a València a 8:15, Esperança, ho dic de memòria, ara ho dic correctament, a 7:45 manifestació, allà hi serem, allà us ho explicarem com cada setmana i no puc marxar sense dir una setmana més, Mazón, dimissió. Bon vespre.
Bon vespre.